Primera pregunta. ¿Cómo se llama la ballena con la que Spock se fusiona mentalmente en Star Trek 4, Misión Salvar la Tierra?
Sheldon, yo pregunto, tú respondes.
A ver, ¿sabes que soy un hombre muy inteligente? ¿No crees que si estuviera equivocado lo sabría?
Què tal? Benvinguts al Ningú no és perfecte, el programa de cinema, sèries i còmics que us acompanya cada setmana, i aquesta setmana molt de cinema, molt de còmics, perquè el programa el dediquem a l'Obezno, i és que la setmana passada s'estrenava la pel·lícula Logan, hem vist la pel·lícula, avui en parlarem força, no només de la pel·lícula, parlarem també del seu càsting, que han aquests actors viatjat per tot el món per presentar la pel·lícula i s'han dit moltes coses, i això ens ho comentarà la Marta Sanz. Què tal, Marta? Com estàs?
Molt bé. Jo us comentaré qui són.
Sí, però ja ho sabem, no? Qui són?
No, Hugh Jackman no, dels altres, els que no coneixem.
Els que no coneixem.
Perquè jo els twitters i coses aquestes...
Home, Hugh Jackman ha estat molt actiu a Twitter aquests dies i està penjant vídeos d'agraïment, moltes mostres d'agraïment per la gent, i Patrick Stewart igual, i amb la nena, que també s'han passejat arreu del món per presentar la pel·lícula.
És el que toca, no?
Uh-huh.
Quan vols fer aquest màrqueting?
Sí, sí, sí. Ahir va penjar Hugh Jackman un vídeo doblant la pel·lícula, que és d'aquells vídeos que dius, tio, però no deixis de fer això, que ho fas molt bé.
Sí, perquè ell ha dit que segurament seria l'últim Lobezno que fa.
Sí, però ja sabem aquestes coses com funcionen, i sempre hi ha una porta oberta.
Com a mínim, el Lobezno que hem vist està molt envellit. Si volen fer un altre, hauran de fer un salt enrere.
Sí, pot ser que es facin un salt enrere, o que aquesta pel·lícula quedi com una, bueno, com un cant del signe, no? Del que és el personatge de Lobezno, no sé, perquè tampoc està molt clar si la pel·lícula està dintre de la continuïtat oficial o no. Vull dir, això és una cosa que han deixat així molt penjada. En tot cas, ja en parlarem després en la tertúlia de la pel·lícula Logan. També ens acompanyarà, ens havia d'acompanyar avui en directe, però no ha pogut ser, però el tindrem al final del programa, en David Ruiz, que també ens donarà la seva opinió de la pel·lícula. Volíem tenir-lo aquesta setmana
també
entre nosaltres.
Serà molt esmolada, la seva opinió.
Segurament, la seva opinió serà sempre amb les urpes ben amunt. I a banda d'això, parlarem dels millors moments de Lobezno en el còmic, que també en són uns quants, repassarem. Aquí he fet jo una llista bastant personal del que crec que són els moments àlgids o les obres una mica que tothom hauria de llegir al llarg dels anys, i ja veureu que hem triat una mica de tot. Per tant, espero que us agradi aquesta llista que us hem elaborat. Presentant i dirigint el Ningú no és perfecte, em teniu a mi mateix, a l'Ignasi Arbat. I abans d'anar per matèria, un parell de coses. Primer de tot, el concurs, el lot que regalem cada mes, gentilesa de Panini Còmics, que segurament hi haurà algun de Lobezno aquest mes, com no podia ser d'altra manera. Teniu fins al 28 de març per contestar la següent pregunta. Amb quin nom es coneix el grup petit de Guardianes de la Galàxia, volum 2? Fins al 28 de març ens heu d'escriure al nostre correu electrònic ningunoes@outlook.com. Maneres d'escoltar el Ningú no és perfecte? Fàcil, la nostra pàgina web, ningunoesperfecte.cat, també a través del nostre Facebook, facebook.com/ningunoesperfecte, i la nostra compte de Twitter, que és @ningunoes, que hem penjat una crítica de Logan, que us animo a que us connecteu al nostre blog de crítiques i la consulteu, i als nostres canals d'iTunes i iVoox, ens busqueu allà, Ningú no és perfecte, us podeu subscriure més a més al canal i rebre ja els avisos quan el programa el pengem, al mateix moment. En fi, que ara anem directes, abans de Lobezno, al cinema, les estrenes d'aquesta setmana.
Estrenes, tertúlia i notícies a la gran pantalla.
Són imatges d'una isla del Pacífic Sud.
El lugar on mito i ciència s'encontren. Utilizamos explosivos para hacer temblar la tierra y así mapear la superficie de la isla.
Están tirando bombas.
Instrumentos científicos.
¿Eso es un mono?
Que esa cosa estaba ahí.
Siento lo de sus hombres, coronel. Pero si no quiere que hayan muerto en vano, llévenos de vuelta a casa. Con pruebas. Los monstruos existen.
Doncs pel·lícula estrena forta que arriba aquesta setmana, que per cert està obtenint molt bones crítiques. És Kong, la isla calavera. Segona pel·lícula de l'anomenat Monsterverse, produït per Warner Bros. I Legendary Entertainment, la primera de les quals va ser la fallida Godzilla de Gareth Edwards. Un cop presentat Godzilla, tocava presentar a King Kong, perquè la propera pel·lícula serà la de l'enfrontament d'ambdós. Però, a diferència de Godzilla, Kong, la isla calavera, no està ambientada en l'actualitat, sinó que l'acció succeeix en els anys 70. Darrere la càmera trobem un autèntic desconegut, Jordan Bock Roberts. Una de les principals novetats és que el King Kong d'aquesta pel·lícula serà el més gran de tota la història, amb una alçada de 30 metres, perquè Godzilla en mesura 100, i si s'han d'acabar enfrontant, la mida s'ha d'equilibrar en la mesura de lo possible. El repartiment de la pel·lícula és molt atractiu. Hi trobem actors com Tom Hiddleston, Samuel L. Jackson, que s'apunta a totes, John Goodman, que també ens encanta veure, el Brie Larson, que està molt de moda, aquest actriu, Toby Kebbell i John C. Reilly. El repartiment és molt bo. La pel·lícula ens narra com un equip d'exploració format per membres d'una agència governamental, científics i militars intervenen en una expedició a l'illa Calavera, una desconeguda illa del Pacífic. El que desconeixen és que acaben d'entrar en els dominis de Kong, un simi gegant. Aviat la missió d'exploració es transformarà en una lluita per la supervivència. A diferència del que es pugui pensar, els escenaris són reals i no CGI. S'ha rodat en autèntics exteriors a l'illa d'Oahu i Vietnam. Les escenes d'estudi, per cert, es varen enregistrar a Austràlia. I'm lost, but I keep on walking. Sometimes it's all a man can do. Anem per la resta d'estrenes. Comencem amb El Fundador, la pel·lícula que narra els orígens de la franquícia McDonald's. Michael Keaton és Ray Kroc, un venedor d'Illinois que en els anys 50 va conèixer els germans Mac i Dick McDonald, que regentaven una hamburgueseria al sud de Califòrnia. Kroc va quedar impressionat per la velocitat del sistema de cuina i va veure en allò una potencial franquícia. Entre els actors secundaris trobem Patrick Wilson i Laura Dern. Seguim amb Gold, la gran estafa, en la qual Matthew McConaughey interpreta un fracassat home de negocis que en un darrer esforç per triomfar s'associa amb un geòleg per trobar or en les profunditats de la inexplorada jungla d'Indonèsia. Amb un gran spoiler que descobreix el mateix títol, d'or a Indonèsia no n'hi haurà, perquè en realitat es tracta d'una gran estafa. Land of Mine és Bajo l'arena. Va ser una de les nominades a l'Oscar en la categoria de millor pel·lícula de parla no anglesa. La pel·lícula... ens explica una de les històries més desconegudes després del final de la Segona Guerra Mundial. Joves alemanys entre 15 i 18 anys van ser reclutats obligatòriament a trobar i desactivar les mines que l'exèrcit alemany havia col·locat en les platges de Dinamarca. Aproximadament la meitat dels nois reclutats varen morir o varen resultar greument ferits a conseqüència dels intents de desactivar les mines. No abandonem el gènere bèl·lic. Seguim amb Zona Hostil, un drama espanyol interpretat per Ariadna Gil i Raúl Mérida que vol assemblar-se a les produccions americanes. L'acció s'ambienta a Afganistan i el protagonista és un expert tinent al qual se li encarrega que protegeixi a uns soldats ferits a l'espera de la seva evacuació. Però l'equip mèdic de rescat també quedarà atrapat a conseqüència d'un accident. Només serà possible rescatar-los a tots a través d'un pla molt arriscat. La Comunidad de los Corazones Rotos és una comèdia francesa que ens explica tres històries diferents, tres encontres improbables entre una actriu i un delinqüent adolescent, una immigrant turca que no entén l'anglès i un astronauta de la NASA, i una infermera de nit i el seu esquerp veí. Nova MSS Keeper és una pel·lícula belga sobre uns adolescents de 15 anys que hauran de fer front a la seva inesperada paternitat. De la Xina ens arriba Jo no soy Madame Bovary, la guanyadora de la Concha d'Or a Sant Sebastià, que ens parla del viatge emocional d'una dona per restaurar la seva reputació després que el seu marit es casés amb una altra dona després de pactar un fals divorci per aconseguir un segon apartament. Acabem amb la brasilera Doña Clara, en la qual Sonia Braga interpreta una crítica musical retirada que es nega a vendre el seu pis a un promotor que ha comprat tots els apartaments. Així comença una guerra freda contra l'empresa que l'assetja, el que li portarà a pensar en la seva vida.
Jo de totes aquestes me quedo amb la xinesa.
Fatal, Marta.
No?
No, home, no, Kong, Kong.
No, que no. Està... En tot cas, entres a la sala de Kong i jo, Madame Bovary. Jo tu, no soy Madame Bovary.
Tu, com vulguis, la setmana que ve aquí tindrem tertúlia de Kong, la Isla Clavera, que és
home,
la pel·lícula que...
Home, una mica de diversificació també va bé. I a més, no sé si vindrà l'Aram o no, però faig d'Aram. Ell sempre va veure l'altre.
Doncs jo li diré que vagi a veure Kong, que és el que ha de fer. Home, l'Aram és igual de friqui que nosaltres, home, ell anirà a veure Kong. Vinga, endavant, i ara sí, esmolem les urpes, que comença l'acció. I no és la banda sonora de Logan, malgrat que el que parlarem és Logan, sinó que és la banda sonora de la pel·lícula Shane, Raíces Profundes, que és el western que estan mirant els protagonistes a l'hotel, concretament, vaja, l'estan mirant el professor Charles Xavier, el Patrick Stewart i la Laura, la X-23, la nena, i l'estan comentant, no? De fet, és una... Té aquesta conya, aquesta curiositat, el tema d'agafar aquesta pel·lícula, perquè si recordeu Raïdes Profundes era un western al qual Logan s'hi vol assemblar i anava sobre la relació sobre un pistoler també veterà i un nen, no? I bueno, la relació que s'establia en paterno-filial entre aquests personatges, un clàssic del western i del món del cinema. I la pel·lícula no deixa de ser bastant això, no? El fet d'aquest Logan bastant acabat, intentant o veient-se forçat a assumir un rol de pare que li ve com de cop i volta i que no sap com agafar aquesta situació, no? I ja veiem doncs, que a mesura que va avançant la pel·lícula es va estranyent la relació entre els dos personatges i bueno, Xavier, que sempre té una cosa amb els nens, recordeu que ell era el professor de l'escola per a joves talents. Clar, ell sempre quan al moment que veu la nena li entra una il·lusió, no? Per fi una jove mutant, una alumna, algú amb qui podem ensenyar i aprendre i compartir coses. Vull dir, aquell moment també en què es presenta la nena davant del Xavier és superemotiu. Abans de res, us aviso, intentarem no fer spoilers, eh? Anirem molt amb molta cura perquè hi ha molta gent que encara potser no ha vist la pel·lícula, per tant sí que comentarem algunes coses, però no seran grans spoilers i anirem amb cura perquè tothom pugui escoltar el programa, perquè és que si no Però tampoc ens tallarem si hem de dir una petita cosa, eh? Ens hem de parlar d'una petita escena com la que estava ara en diem, perquè és que si no al final tampoc podem parlar de res. Marta, què t'ha semblat la pel·lícula?
A banda
en línies generals, llavors anem entrant en detall, sí.
Ostres, me l'esperava potser més superficial o més, no sé com dir-ho, lleugera, no superficial, lleugera, però té un cantó molt feixuc, és a dir, feixuc en el bon sentit, de profunditat, no? De tot plegat. Clar, és una època, un distòpic, un futur, no? D'aquí uns anys, i tot és més decrèpit. I això sembla que no arriba a la catarsi, és tot molta calor, suor, sequedat, i no veus la sortida, i bé, han volgut, suposo, fer grans sortides fantàstiques, és el que hi ha, i Logan Lobezno està en un punt crític, i Patrick Stewart, bé, Xavier està en un punt crític, però per bellesa.
Sí, no diuen octogenari, diuen no, octogenari ni no, novegenari.
Nonagenari.
Nonagenari, sí.
Sí, i a tot això el contrapunt de la nena, que crec que han tingut un gran encert amb aquesta actriu.
Sí.
Descobriment.
Sí.
Uh-huh. Ha estat el contrapunt, jo crec que moltes escenes se sustenten amb ella, aquest triangle.
Home, les escenes d'acció sobretot és, perquè és, clar, el Patrick Stewart, pobre, que ni es mou a la pel·lícula, i el Lobezno es mou, però que no està,
és a dir,
està fatal. Per tant, clar, allà qui realment es mou i té les millors escenes coreografies d'acció és la nena.
Sí, és la Laura Kinney, la Daphne King, el seu nom real, que bé, tenim algunes anècdotes sobre ella.
Sí, doncs en parlarem.
Sí. I bé, és això, és que és un western, però d'aquells que no hi ha uns herois clars. No és un superheroi clar, com, no? Com
podria
ser?
Home, Lobezno sempre ha estat un personatge bastant ambigu, perquè
té moltes neures sense resoldre. O sigui, té molts fils a la seva vida inacabats. I això li passa factura, és això que... I a banda té una addicció. Té una addicció que l'està també... Tot és un cercle viciós.
La pel·lícula està ambientada en un futur llunyà.
No tant, el 2029,
2029,
2020...
sí. Clar, però tinguem en compte les pel·lícules d'X-Men tal com s'està fent ara la línia temporal, en teoria, si
clar,
és que
tots els escenaris no n'hi ha ni un de clar, és a dir, només el bosc.
Sí, perquè t'ensenyen, sí, o coses molt desèrtiques, la part aquesta de la frontera de Mèxic. Veiem el mur de Mèxic, el famós mur
sí.
Que potser construirà Donald Trump, surt a la pel·lícula, perquè allà és on es refugien, no? En una zona fronterera, i allà té protegit el professor Charles Xavier, perquè està malalt i el té com drogat perquè no li vinguin uns atacs que provoquen...
Bueno,
no sé com dir-ho, no?
Paràlisi
mental
a les persones.
Allò, aquell poder que té el professor Charles Xavier, que és capaç de parar el cervell de les persones, com havíem vist, per exemple, al principi d'X-Men 2, no? I que congelava com l'acció, doncs aquí és aquest mateix poder que si la descontrola, però a més crea com una mena de curtcircuit cerebral a la gent que l'envolta, no? I l'únic que pot una mica superar això, perquè té aquest poder curatiu, és el Logan, el Lobezno, que malgrat tot aquí el poder curatiu no el té, està malalt. Bueno, ara parlarem una mica d'això, no? De la malaltia que també té...
No sé si estem parlant massa.
Bueno, una mica, però són coses que tampoc... Ja hem dit, és que si no podem parlar de res. O sigui, alguna cosa hem d'explicar. El que dèiem, aquest futur que tampoc tenim clar si és... perquè hi ha un moment, ara no recordo la pel·lícula, que diuen que fa molts anys que no neixen mutants, però no sé si són molts o pocs, o es diu un número exacte, perquè el futur de Dies del Futuro Pasado, que era l'escena final, que semblava que tot era un final superfeliç pels protagonistes, vindria a ser uns 5 anys abans de lo que vindria a estar ambientada aquesta pel·lícula, i allà hi havia nens mutants, i... Per tant, aquesta pel·lícula no sé jo ben bé si situar-la després d'aquella escena final de X-Men Dies del Futuro Pasado, o l'hem d'entendre com un futur hipotètic i possible que pot arribar o no a succeir dintre de la franquícia, no?
D'acord amb el que ha llegit el director, el que volia la història era...
No li preocupava la línia temporal, ni que encaixi
ell
amb res.
Ell volia fer aquesta història hipotètica, què passaria si en un futur el professor Charles Xavier ja és gran, és un ancià, i l'Obesno doncs, és més gran també, i a més té més problemes de salut i més problemes psicològics, mentals. Ell volia doncs, encabir aquests superherois en un món, a més, en què les coses, com pots veure, no han millorat.
Això en els còmics ha passat molt. Sempre ens presenten de tant en tant un còmic d'aquests alternatius amb un futur que la cosa pinta malament pels mutants, no? Vindria a ser una mica això, aquesta pel·lícula.
Sí, no crec que li importi massa. Senzillament ell volia fer aquesta història, és el que ha dit, i l'ha feta.
Uh-huh. Clar, potser estem massa acostumats a Marvel, que tot encaixa, que tot està molt planificat i pensat, i Fox una mica improvisa. Cada pel·lícula és bastant independent i va a la
I
seva...
I de qualitat també, eh?
Sí. Marvel sí que té una línia bastant clara, que totes més o menys estan igual de bé, però Fox te'n fa una de bona o una de dolenta. Clar, afortunadament aquesta és bona.
Sí, tothom al Twitter va ple de felicitacions i gent que la tornarà a veure i gent que t'anima que aneu a mirar-la.
A veure, per repetir-la, ara és una pel·lícula per repetir-la en versió original, perquè jo crec que per primera vegada, i mira que ja porten això 17 anys, no tant el Hugh Jackman com el Patrick Stewart fent pel·lícules de X-Men, per primera vegada jo crec que poden demostrar lo realment que ja ho havien demostrat, però aquí els seus papers els hi donen més matisos o poden lluir-se més com a actors que no pas ho havien pogut fer les altres pel·lícules, perquè no està tan basada en els efectes especials com comentaves tu abans, sinó que és una pel·lícula que tant combina les escenes d'acció com la introspecció entre els personatges, i trobo que ho fa molt bé, a molt bon ritme. És a dir, tu tens una mica de cada, en cap moment t'avorreixes, dura 2 hores i quart la pel·lícula, però passa bastant ràpid, és a dir, en cap moment se't fa llarga la pel·lícula, i va combinant una cosa amb l'altra i vas aprofundint no només amb el que és la psique dels personatges, sinó que els actors poden fer coses noves que fins ara no havien pogut fer amb aquests personatges.
Sí, a més tenen un cuidador que seria com en Batman, no? Que té
el Caliban,
el seu criat.
Sí, això parlem de la continuïtat. Per exemple, el Caliban és un personatge que sortia a X-Men Apocalipsis interpretat per un altre actor, i ara aquí doncs és com que
no passa res.
No, agafa un altre actor.
També és cert que la primera pregunta que em vaig fer quan vaig veure que el professor Charles Xavier estava dins d'aquell espai reclòs una mica del món exterior per no fer mal al món exterior, com és que ha arribat al punt que sigui l'Obezno qui l'hagi de cuidar? És a dir, clar, és
sí,
tot,
perquè representa que no hi ha més mutants, que són els únics que han quedat de l'escola. Representa que els altres, bé, no se sap si s'han mort o...
No ho diuen en cap cas,
no,
eh?
No.
Sembla que estan dispersats o que estan amagats, perquè...
Sí que hi ha un moment que es menciona un desastre que va passar a l'escola.
Sí.
Que van morir 7 mutants i que va haver-hi molta gent... Va ser potser el primer atac que va tenir.
No sé, però clar, són dos personalitats. Ell li va fer com de tutor, de mentor, a una persona que era adulta. O sigui, l'Obezno ja era adult quan va anar a l'escola, i va ser difícil redreçar-lo, és a dir, que es concentrés, controlés, tot plegat, i ara està com descontrolat. És una bèstia descontrolada i agonitzant. És com un lleó ferit.
Sí. Doncs tenim aquests protagonistes, que jo crec que la pel·lícula funciona en 3 actes principals. El primer, que és aquest que estàvem comentant ara, no? Que és la presentació de la situació actual dels protagonistes en el moment que comença la pel·lícula, no? Una mica se'ns explica què els ha passat durant aquest temps, encara que sigui així molt per sobre, perquè no vol aprofundir això en la pel·lícula. Els veiem doncs, en una situació bastant patètica, i a partir d'aquí, un cop presentat, arriben els dolents, que es volen fer amb el professor Xavier, que no sabem exacte quines pretensions tenen, i apareix doncs el personatge de la nena a través d'una suposada mare que té, que veu que s'assemblen al Lobezno, el localitza i decideix: escolta, tu fes-te càrrec de la nena, cuida-la, que té moltes coses en comú amb tu. I un cop presentat els que són els 3 personatges, ja comença el segon acte, que és una road movie, és a dir, són els bons fugint dels dolents, anant cap a un destí que representa que allà hi ha el lloc on tot funciona, on hi ha altres mutants, i llavors no explicarem una mica com deriva això, no? Però comença aquesta road movie a través d'Amèrica, que van en cotxe, i que és quan es veuen més les dinàmiques entre el Logan i el Charles Xavier. No tant amb la nena, perquè la nena hem de dir que es passa gairebé tres quarts de pel·lícula sense parlar, fins hi ha un moment concret que decideix obrir la boca, no?
Sí, el que passa és que la nena té una maduresa bastant excepcional per la seva edat i com a actriu, i no es troba a faltar. És a dir, perquè té una mirada bastant significativa, molt expressiva, molt profunda, la gestualitat del cos és ideal, o sigui, han trobat un equilibri perfecte. Estava pensant que, no sé si ho puc dir, hi ha una escena en què Lobezno està bastant mal ferit i està envoltat de nens que el cuiden. No, em va recordar la història de Lilliput, no? El gegant entre...
Sí.
Entre nans, bueno, entre persones més petites, més d'una alçada més curta. Era ben bé o Blancaneu amb els 7 nans. Era una cosa així, no? Era com, jo crec que no sé si és pretès, no, però és bé del imaginari que ja tenim.
Sí, no, el que passa és que la relació de Lobezno amb els nens, almenys en els còmics, sempre ha estat molt especial, no? Lobezno és aquell tipus, una mica, ara que pensem amb el Patrick Stewart, a Star Trek, quan era el capità Picard, al principi tenia com una certa relació amb els nens una mica tibant, no? Però quan el feies interactuar amb nens, doncs era divertit. El Lobezno també és un mentor per nens, i és com una figura així simbòlica, és professor també de l'escola, i potser en cinema això s'havia vist en la primera pel·lícula d'X-Men, quan li feia una mica de mentor de Pícara, no? L'Anna Paquin, el que passa que potser no era tan nena aleshores, però vaja, la relació era una mica aquesta. I aquí sí que agafen aquest tema amb el personatge d'X-23, que clar, ell és clarament una figura tant de mestre com figura paternal, no?
Sí, però han estat força intel·ligents, que tu esperes un gest per part d'ell i aquest gest triga. Hauria estat bastant incoherent, bastant poc creïble, si al cap de, no sé, 20 minuts d'interactuar ell ja sentís debilitat.
No, amb això està molt ben treballat.
Per tant,
sí.
Això és correcte.
A més, arriba en un moment que és el que tocava, poder.
Sí, tu voldries una altra cosa com a espectador, però no, és, no seria coherent.
Totes maneres, aquí veiem un Lobezno, no? Una mica bastant diferent a el que ens havíem presentat fins ara, i fins i tot un Lobezno a vegades molt poc Lobezno, no? Perquè a veure, si et pares a analitzar els poders de Lobezno, és que cura qualsevol malaltia. En aquest cas aquí té una malaltia incurable, una malaltia que és, dius, clar, per tant tu treus a Lobezno un dels seus components essencials, que és aquest, el fet de poder-se curar, no? Bueno, no sé, jo...
És irritant, digueu, és una mica irritant.
A mi no m'ha agradat gaire.
Però és metafòric, perquè quan en Caliban li diu tens ferides que no se't curen, no són només físiques.
Sí, ja.
Es refereix a ferides sentimentals, emocionals, el que sigui. I és tot una relació molt directa, que és pretesa, i ja està, i tot va d'acord amb la psique del personatge que tenim davant, o sigui, d'aquest Lobezno frustrat, amb un pou que, bé, és que hi ha un moment que ho diu el que vol.
Sí.
Per tant, tot va encaminat allà. El que passa és que tu, com a espectador i com a admirador de Lobezno o dels X-Men, tu això és l'últim que desitges. Tu el que vols és un superheroi, a més un superheroi que té aquesta habilitat tan potent que qualsevol persona voldria, que és autocurar-se. I quan veus que cada vegada li costa més respirar, però que a més s'hi enfronta, i dius, però es fa el gallet i després no acaba de reposar-se, Bé, no
clar,
sé.
Jo treure-li el personatge una característica tan essencial com aquesta...
Home,
la
és una prova de foc, eh?
Sí, a mi no ha agradat, personalment. Jo...
Però després no haguessis tingut el western que tens.
Bueno, no, no estic d'acord, perquè tens el viejo Logan, que és el còmic que s'inspira, és només una inspiració, no està basat, perquè és absolutament diferent qui es pugui pensar, només té algun component de road movie i que veiem un Lobez novell. Però aquest Lobez novell no deixava de ser el Lobez no de sempre, és a dir, ell tenia els poders intactes, era més gran, però no estava malaltís ni res del que passa aquí. Aquí per primera vegada veiem a Lobez no borratxo i com li afecta el qual. Això els còmics no ho han vist mai, perquè una de les característiques que té és que per mi que begui alcohol no es pot emborratxar mai, perquè el factor curatiu el cura, no? Clar, aquí veiem coses que, per exemple, en el còmic no hem vist mai, que jo crec que tant Jackman com el director Mangold han volgut explorar i distanciar-se també una mica de l'obesna del còmic. Per això jo crec que potser la pel·lícula funciona molt millor com a western o com una pel·lícula amb alguns trets de Lobezno que no pas com una adaptació del personatge de Lobezno, no? Perquè en alguns moments es distancia massa del personatge i dius, bueno, i aquí realment quan hi ha de Lobezno, no?
És que si aquesta pel·lícula la fas amb altres escenaris que no siguin tipus l'Oest, tu pensaries directament que Lobezno ha d'anar al psiquiatre directe. Tu això ho fas a la ciutat?
No,
i no
ja,
funciona
ja.
Igual.
No.
Penses que, ostres, tens prou recursos, Logan, com per anar i llogar un psiquiatre. Per cert, m'encanta la seva professió.
La de conductor de limusines.
Conductor de limusines, de festes de soltera, no? A més, entre la frontera entre Mèxic i els Estats Units, que
sí,
ja
sí.
Se sap... La història que hi ha allà, no? Els nord-americans passen a Mèxic a fer la gran farra, perquè al revés costa més, i bueno, i el desfase que hi ha mentre ell, no, es porta jovenetes al cotxe que, bueno, que criden a través de les finestres i ell doncs intenta aguantar el tipus. I bé, sort que sempre porta un vestit de recanvi.
Ara que deies això també, destacar sobretot el treball de fotografia, que crec que és excel·lent, de John Matheson a la pel·lícula, perquè la veritat ho fa molt bé, o sigui, tots els plànols aquells, tota l'ambientació, el color de la pel·lícula, i fins i tot alguns jo dels enquadraments d'escenes em quedo amb una que ja havíem vist amb cartell, per tant tampoc és que sigui spoiler, que és el moment que la nena li agafa la mà, no? Aquell moment jo trobo que és fantàstic, resumeix bastant el que és la pròpia pel·lícula, no?
Sí, jo no sé, a mi m'agrada molt l'escena que ja surt al tràiler, que és la que té més sentit de l'humor, que és la nena emprovant ulleres de sol una botiga de servei de benzinera i menjant-se les patates al seu gust, clar que sí, doncs perquè llavors s'explica per què aquests petits capritxos.
Clar, ella havia estat tancada i no, clar, ella què sap que ha de pagar o no ha de pagar, no?
M'ha recordat lleugerament la nena de Eleven, no?
Sí, a mi també hi ha algun punt, sí, perquè no deixen
de ser... La
maduresa
que tenen totes dues, han estat tancades, un experiment, hi ha bastants punts de connexió, però sí que és cert que llavors té aquesta ràbia, aquesta salvatgia, no? La Laura Kinney, o la X-23... Que la fa... Això, fa la gràcia de tot plegat. És com veure un mini ell allà.
Sí,
i a més nena, vull dir, està molt ben trobat, eh? Que sigui el sexe femení.
Jo potser, ja per anar resumint una mica del que és la pròpia pel·lícula...
M'hauria agradat més veure més els nens.
La part... Sí, ara anàvem amb això. A mi, sobretot, el que més m'agrada de la pel·lícula és la primera part i la segona. Tota la part de road movie està molt bé, fins i tot hi ha un moment en què Xavier té com una certa lucidesa i que el veiem fer, igual que l'Obezno, cap al final de la pel·lícula, que el veiem... O sigui, malgrat que són dos personatges decrèpits, tant un com l'altre, hi ha moments instants a la pel·lícula que per un moment tornen a ser els que eren, no? Tant el Logan com el Xavier. I la pel·lícula m'agrada sobretot en els dos actes. El tercer acte potser el trobo molt, molt diferent, quan, diguéssim, quan es troben els nens, que tu dius, aquest tercer acte és una mica diferent i potser al final el trobo potser més atropellat i que una mica trenca amb el to que fins ara un pèl tenia la pel·lícula, no? I al final, bueno, no sé, jo potser ho hagués fet acabar d'una altra manera, però en fi, ja està, no dic res més. No m'ha acabat de convèncer al final.
Doncs ja està.
Sense explicar massa res més, eh? Però
al final està encalçat perquè ell es drogui, diguéssim, i surti el Lobezno que volem.
Sí, sí. Què passa? Està. Dius, bueno, està molt encalçat.
I per quin motiu, sí. Per quin motiu ell hauria de tornar a ser el que era quan s'està apagant a tota la pel·lícula?
Jo el que em queixo potser és que la part final resulta massa previsible i ja saps per on et portarà en tot moment i no aconsegueix sorprendre't perquè tot és molt, i ara passarà això, l'altre. Trobo que aquest tram final és molt, bueno, que tu ves molt a venir i li falta una mica de força quan no hauria de tenir, no? És l'única pega que li trobo, però vaja, que tot i així, escolta, és pel·lícula sensacional.
Jo he agraït veure una mica de verd.
Sí.
De natura.
Sí, home, si havien d'anar cap a Canadà, doncs clar, allà se suposa que hi ha més verd, no?
En fi, mai la pel·lícula, bé, perquè sigui un 10 rodó, però tothom, bé, les crítiques són bastant favorables.
Sí, sí,
sí. És número 1 mundial.
Sí, sí, la pel·lícula ha tingut unes crítiques excel·lents, en taquilla ha superat totes les expectatives. A més, hem de dir que no ha estat el cas d'aquí, sinó que arreu del món no hi ha una escena post-crèdits, hi ha una escena abans dels crèdits, que com que hi ha alguns països com aquest que no s'ha passat, Ryan Reynolds, protagonista d'aquesta escena, l'ha penjat a internet, que és una escena de Deadpool 2, que és una escena que enganxa amb aquella pel·lícula, que és una escena tan boja com ja ho era de la primera Deadpool, no? La recomano molt que ho veieu. Es marca un petit homenatge a Superman i és una escena absolutament gamberra com ja acostuma aquest superheroi. En fi, que no sé, ja ho hem dit per acabar, pel·lícula que podem recomanar moltíssim, està molt bé. Estan bé aquest tipus de pel·lícules, potser no totes igual, és a dir, de tant en tant una com aquesta més adulta i tal. No hem parlat de la violència perquè és per primera vegada, sí que hi ha una violència molt explícita en el que és Lobezno, que sí que ja existeix als còmics però que mai havíem vist en cinema, i en aquest cas el director no es talla un pèl amb unes escenes pràcticament d'autèntic gore que no avergonyirien a el que es veu en un festival de Sitges. Per tant, un conte també a l'hora de portar la mainada a veure la pel·lícula, que no és per mainada, és una pel·lícula adulta, ja s'ha dit i repetit moltes vegades, però no està més que ho repetim. I res més, no sé, Marta, si vols afegir alguna coseta més.
No.
Només dic que en principi Hugh Jackman sí que ha dit que no tornarà a ser Lobezno, però no és el mateix que ha dit Patrick Stewart, que va haver-hi un moment que a Berlín també va dir que deixava de ser professor Charles Xavier, però aquesta setmana ha dit que, bueno, que va ser com un atac de nostàlgia que va tenir en aquell moment. I curiosament aquesta setmana Patrick Stewart ha estat entrevistat en un programa de varietats d'aquests fent la promoció de la pel·lícula, que també estava Dan Stevens, el protagonista de Legion, i en allà se li ha preguntat si tornaria a ser Charles Xavier i ell ha dit que sí, que ell li agradaria tornar-ho a ser i que concretament li agradaria fer de Xavier a la segona part de Deadpool. Per tant, la pel·lícula encara no s'ha començat a rodar, per tant encara hi són a temps, i llavors el Dan Stevens, que estava allà, diu, home, i fent del meu pare a Legion, tu que ja ets el meu pare, diu, home, per suposat, si em truqueu jo seré allà. Per tant, no descartem encara recuperar també que puguem tornar a veure el Patrick Stewart a fent de Charles Xavier, que també ens faria molta il·lusió tornar-lo a veure. Doncs vinga, anem a comentar, Marta, més cosetes de lo que tens. Like the pine trees lining the winding road, I've got a name, I've got a name. Like the singing bird and the croaking toad, I've got a name. Doncs va, tot això que estem escoltant són músiques de la banda sonora de Logan, eh? Com vulguis, Marta.
Doncs us diré que el director James Mangold, si no el coneixeu, doncs també havia dirigit un altre de Lobezno.
Uh-huh.
Lobezno Immortal.
Sí.
I Inocencia Interrumpida. Mira, què ha passat entre les Angelina dues pel·lícules.
Jolie.
Angelina Jolie.
Uh-huh.
Per tant, és un director que ha dirigit actors amb nominacions als Oscars, com Angelina Jolie, Reese Witherspoon, que al final el va tenir, i En la cuerda floja, també, és seva. I bé, vull dir que està acostumat a grans actors, actrius. Els li agraden molt les actrius fortes i els papers de dona forta. En aquest cas, la dona forta l'han trobada
a la nena. No? Sí.
Només us haig de dir que és de Nova York mateix, que és alt en aquest, realment en aquesta pel·lícula la gent és alta, és
sí,
molt alta.
Sí, Hugh Jackman, déu-n'hi-do, eh?
Hugh Jackman és alt i l'actor que fa de
Caliban,
déu-n'hi-do, fa 2 metres d'alt.
Què dius? Doncs
sí.
No ho sembla, la
no,
pel·lícula.
No, perquè va una mica arronsat.
Sí, va encongit, sí, sí.
2 metres i 1 centímetre. Què us haig de dir? Que té dona, està casat des de fa molts anys, del 98, i que té un premi Sundance, premi del jurat, per la seva pel·lícula Heavy, del 95, ja fa uns anyets, això, eh? Ell va néixer al 63, perquè us en feu una idea. D'ell no direm gaire res, si voleu més informació, ja sabeu on la podeu trobar. De la Daphne Keane, en canvi, que ha estat la sorpresa descoberta d'aquesta pel·lícula, que tothom està flipant, totes les moltes pàgines de crítica del cinema han buscat en la vida d'aquesta nena, i què hem trobat? Doncs que és filla d'una gallega i d'un britànic. Fa 1,22 m, clar, ha de créixer, té 12 anys, es diu Daphne Keane Fernández.
Uh-huh.
I ha fet Logan i sortir amb el seu pare a Refugiados.
És una sèrie d'aquí, aquesta.
És una sèrie espanyola. Mm-hmm. Sí, sí.
I com van arribar ella? Perquè...
Doncs mira, 500 nenes van fer el càsting. Ella va destacar, suposem, per aquell vídeo que es va fer a casa, saltant com una salvatge del sofà a la cadira, de la cadira a la taula del menjador, el prestatge i el moble, i no sé si a la làmpara potser també s'hi enfilava, però va fer un vídeo bastant impactant i van quedar parats de la habilitat, de les habilitats psicomotrius d'aquesta nena, i a banda de la maduresa, suposo que devia fer també una prova de veu, una prova de càsting, no? Els seus pares són actors, l'han pogut també orientar d'alguna manera, i els va sobresortir pel que volien sobre moltes altres candidates d'arreu del món. Jo crec que han encertat.
Sí, sí, jo també. És un 10 la nena. Escolta, si, ja que sap castellà molt bé, per cert, a veure si, Marta, tu, com a productora, si ens la trobes i algun dia la podem entrevistar.
Ah, sí? La puc buscar?
Sí, sí.
Sí, perquè vivien a Madrid, en el rodatge
sí.
de...
Per cert, no, es dobla ella mateixa.
Es dobla ella mateixa.
A la pel·lícula.
Sí.
Ho va demanar, va dir, no, que es volia doblar ella.
És una crac.
Sí,
té
sí.
Una, bueno, té unes habilitats que prometen força. Veurem com s'encamina i com la família decideix que, perquè aquesta nena segur que tindrà més papers.
Escolta, passejar-se tot el món acompanyada de Patrick Stewart i Hugh Jackman, escolta, ja ho voldria jo, eh?
Sí, això mateix els hi ha passat als nens de la sèrie. Ostres, no me surt el nom, eh? És que quina memòria. De la sèrie aquesta fantàstica que ens ha agradat tant, Eleven.
Ah, Stranger Things.
Stranger Things.
Ah, sí, sí.
El mateix. Vull dir, eren nens desconeguts.
Sí, però no han anat acompanyats de Hugh Jackman.
No, però han anat als millors
sí,
prime
no, sí,
times
sí.
i això,
sí, sí,
o
això
sigui...
Sí. Sí, sí, no diré que no.
El que passa és que a nosaltres potser ara ens impacta perquè, bé, és una nena nascuda a Espanya, viu a Madrid, o ho feia mentre va realitzar el càsting per Logan. Suposo que es devien traslladar temporalment, perquè si no, una mica difícil. Ella estava a explicar una anècdota del rodatge, que estava una mica avergonyida, una mica tensa, perquè clar, treballar amb Patrick Stewart i Hugh Jackman no era una cosa que s'esperés mai de la vida, i per ella, a banda que són molt uns actors de molta talla també són molt grans, és a dir, molt alts. I hi ha una anècdota que explica que ella portava un rellotge digital nou que no sabia molt bé com funcionava. No sé si es veu a la pel·lícula. És un rellotge que porta. I en una escena, Hugh Jackman l'havia d'agafar pel canell, però és que cada vegada que ho feia el rellotge començava a pitar. I estava molt nerviosa i ella no volia dir que era seu el que pitava, o sigui, no sabien què pitava. I no sabien d'on provenia aquell so. I encara la feia posar-se més tensa, perquè clar, pensava, ara enmig de rodatge m'ha pitat el rellotge, és meu, no sé com va, no sé com parar-ho. I de cop i volta Hugh Jackman va dir, aquest so és bé del teu rellotge? I quan va dir que sí amb el cap allò tímidament, doncs Hugh Jackman i Patrick Stewart, què penseu que van fer?
Li van agafar el rellotge i li van desactivar l'alarma.
No, doncs van riure molt.
Ah,
i
vale,
ja està,
també,
i es va destensar la situació. I diu ella que tot li va semblar molt, molt acollidor i que a partir d'aquell moment potser es va relaxar una mica més i s'ho van passar força bé en el rodatge. No res, d'ella crec, ja està, no, ja us he explicat tot. Ja us he explicat tot, ja està. I aquesta anècdota, segurament hi ha moltes, eh?
Ja.
Ah, sí, li han preguntat als pares si la nena, els pares de la Daphne, si la portaran a veure Logan.
Clar, és una gran pregunta aquesta, eh?
Perquè té 12 anys.
Sí, en teoria...
En principi, és una mica forta per la seva edat. Diu,
sí.
No cal, ja l'ha viscuda. No cal que la portem a veure.
Tot i que estan molt protegits, la mainada, i ja depèn de quines seqüències ja no les veuen, no? Encara que estiguin
sí,
a la pel·lícula.
És cert, és com a Joc de Trons, també ens en vaig parlar.
Sí.
De la mainada que hi ha a Joc de Trons, hi ha coses que no veuen. Doncs, això, destaquen el productor de la Daphne l'instint que té, una nena, diu que sembla sobrenatural, que té un instint de supervivència, un instint madur, un instint per les seqüències, per la postura... Bé, és una... Ha encaixat bastant bé. Suposo que ella també és una nena que a lo salvatge ja...
Sí.
Ja li va. Que si és parella, que torna a fer, de Laura Kinney...
Jo no descarto, que en el futur es faci alguna altra pel·lícula i recuperin aquest personatge d'alguna manera.
I ara anem per a un personatge que ens resulta una mica odiós, que és el Cyborg, en Pierce...
Sí.
Interpretat per en Boyd Holbrook, que allà on el veieu és model també, que passa que està una mica caracteritzat com estan la resta d'actors. Va néixer el 81 a Prestonsburg, Kentucky, és un countryman, ja ho diu, és tot 100% country, i fa 1,88 m, és a dir, ja us dic que en aquesta pel·lícula la més baixeta és la nena i suposem que s'estirarà a força. Va participar a la pel·lícula Harvey Milk, Perdida, i en la sèrie de Netflix Narcos, l'hem pogut veure. Qui estigui mirant Narcos potser el reconeixerà. No res més d'aquest actor tampoc. Bueno, té un bon currículum i suposem que anirà més. Que li agrada molt escriure i que de fet envia guions a directors.
A veure si té sort.
Sí, envia guions i el seu actor preferit és Sean Penn. Sí, una mica així és malote, també, Sean Penn. Anem per en Caliban, l'Stephen Merchant. Aquest home m'ha sorprès. Va néixer el 24 de novembre del 74. És ros amb els ulls clars. L'he pogut veure en una foto.
El veiem calp a la pel·lícula. I...
Sí, maquillat.
Sí, sembla un vampir,
amb
un Nosferatu.
Sí, clar, amb unes lentilles de color clares. I té uns sobrenoms, Smerk i Sput. Bé, fa 2 metres 1 centímetre i és britànic, és anglès, de Bristol. És escriptor i productor de The Office, Cruce de Destinos i el show de Ricky Gervais.
Déu-n'hi-do, un bon currículum,
Un bon currículum, sí. Jo crec que això ho ha fet per gust.
Segurament.
Perquè no crec que li falti feina. I bé, jo crec que també ha disfrutat del seu paper. El seu pare també és actor, la seva germana és directora d'art. Bé, té una família posada en la indústria cinematogràfica i televisiva. Què més? El qui fa de doctor, el doctor Rice,
sí,
Richard E. Grant, que aquesta E és per diferenciar-se d'un actor ja que és Richard Grant, va néixer el 5 de maig de 1957. He trobat una cosa molt curiosa, i és que té un petit paper a Joc de Trons.
Ah, mira, doncs.
Però no el sabríem reconèixer, eh?
Segurament.
No. Sabeu aquella obra que es va fer?
Que sí.
Una obra de teatre que a més es representava a Girona.
Sí, sí, es va rodar a Girona, allò, correcte.
Doncs ell és un dels actors, ell fa de rei dels, com es diria, dels titellaires, uh-huh. Que és molt gros i que se suposa que en fa dos, com, no? Com ell. Doncs té aquest paper, que té un nom, bueno, com tot a Joc de Trons, eh? Té un nom,
bueno,
fantàstic.
És igual, ningú se'n recorda del nom.
Isenbaro, si ho voleu buscar a la Wikifan de Joc de Trons podreu trobar informació. Està casat de fa anys, té dos fills i feia temps que no feia res, o fa coses bastant puntuals, coses que havia fet, coses abans, Cuentos de Navidad, bé, però no, ara feia temps que no feia res així important.
Per anar acabant, Marta, què més tens?
Res més.
Ja està?
Bueno, he estat mirant el Twitter de Hugh Jackman.
Ah, i què? És interessant el seu Twitter, eh?
A banda que podreu trobar aquest vídeo de 32 segons en què es veu...
Extraordinari, aquest vídeo.
Amb ell, amb màxim fervor.
Sí. Sobretot el moment que para és com...
Ja no puc... Prou,
sí, sí.
No?
És sí, a dir, sí, sí.
Ho he fet bé, no?
Sí, sí. No, està bé. Està molt bé. És extraordinari.
Doncs té tot de felicitacions, la gent li diu que és el millor Lobezno que hi pot haver. Per cert, fa només res, a les 7 de la... fa unes horetes, poques horetes, que s'ha penjat una foto molt estranya, i es veu en Logan, amb les urpes, a punt de lluitar amb una banana, amb un plàtan Lobezno.
Ah, mira. Ah, sí, ja l'he vist. Sí, sí.
És una cosa estranya.
Bueno,
això
cosa...
que ve? És una mena de broma...
Sí, vés a saber. Bueno, escolta, en tot cas...
Tot contents perquè sí. És número 1 a taquilles mundials.
Escolta, que si vol repensar i tornar a fer de Lobezno, que no passa res, encara que hagi dit que acaba aquí, que escolta, que la cosa va molt bé i que endavant tu, que això funciona, que la gent està contenta. En fi, nosaltres el que farem ara serà repassar algunes de les millors històries de Lobezno en els còmics. I am getting i n'hi ha moltes, anirem recomanant de les milloretes. Començarem, per exemple, ho intentaré fer cronològicament. Un dels moments potser que més vas destacar del personatge va ser en el número 133 d'Uncanny X-Men, amb una aventura que es deia Wolverine Alone, Lobezno Solo, que aquí tenim recopilat en el volum 2 de Marvel Gold, La impossible patrulla X. És de l'època clàssica, Chris Claremont i John Byrne, que van aconseguir que aquest personatge que va néixer a les pàgines de l'increïble Hulk a l'any 1974 i que el mateix guionista Len Wein va incorporar en el Giant-Size X-Men número 1, que va recollir tota una sèrie de personatges que va agafar com a mutants per fer el ressorgiment de la Patrulla X, Lobezno no era més que un secundari. Aleshores, Lobezno és un personatge que es va anar fent a poc i que es va guanyar la popularitat lentament i a pols. I en aquest número, precisament, de ser un personatge pla, Lobezno va començar a ser alguna cosa més. En aquest cas, tenia una aventura pràcticament protagonitzada per ell sol, el Club Fuego Infernal havia segrestat els membres de la Patrulla X i el Logan s'obria pas en el club liquidant els guàrdies per intentar alliberar els seus amics. Magnífica etapa, tant la dels X-Men de Claremont i Byrne com el que va ser aquest propi còmic. Però el moment, jo diria, ja d'esplendor, el moment en què Logan se li va donar l'entitat que tots ja coneixem i que podria ser la pedra, la base en la que es construirien moltes de les coses que vindrien després, va ser la minissèrie Wolverine Honor, guionitzada per Chris Claremont i Frank Miller. És a dir, l'Obezno al Japó, la primera minissèrie de l'any 82, protagonitzada per l'Obezno, el que viatja al Japó. Ell tenia una xicota, vam conèixer en aquell cas, Mariko Yashida, que el seu pare l'havia obligat a casar-se amb una altra persona. Aquí teníem el Frank Miller, que acabava de dibuixar Daredevil i que aquesta minissèrie la podreu trobar properament editada per Panini a la col·lecció Frank Miller, l'Obezno Honor. És una de les grans històries del personatge. I ara ve la que potser a mi més m'agrada, perquè també em va enganxar en un moment que, bueno, allò que descobreixes els còmics, jo vaig descobrir el personatge de l'Obezno amb aquesta minissèrie Kitty Pryde and Wolverine, que era com una mena de seqüela de l'Obezno Honor, una seqüela encoberta. En aquest cas se'ns presentava el que era el sensei de l'Obezno, Ogun, i la sèrie va ser guionitzada per Chris Claremont també i dibuixada per Al Milgrom entre els anys 1984 i 1985. En aquest cas teníem el Lobezno fent d'alumna de Kitty Pryde, una nena que una mica es convertia en adulta en aquesta pel·lícula i a més amb una ninja, no? Llavors aquest rol, quan Kitty Pryde ja va ser més gran, aquest rol de nena jove que Lobezno havia de protegir va anar a parar a Júbilo. Una sèrie sensacional, Kitty Pryde and Wolverine, que aquí recuperarem a final d'any en el Marvel Gold número 5 de la Impossible Patrulla X. Per tant, reserveu-lo ja, perquè és una gran història. També una bona història de l'Obezno que tenim és Círculo Vicioso. És un còmic de l'any 1988, guionitzat per Peter David i dibuixat per Todd McFarlane, que en aquest cas era una retrobada entre Hulk i l'Obezno. Recordem que l'Obezno, ja ho hem dit abans, va debutar amb una història de l'Increïble Hulk. Aquí es tornaven a trobar diferent, amb un l'Obezno més tranquil, no tan furiós, i el Hulk, que era el Hulk gris, aquest Hulk intel·ligent que es trobaven els dos personatges en una tempesta. I aquí el Todd McFarlane va aprofitar per fer uns dibuixos de fúria, batalla, sang... Podríem dir que el McFarlane estava en els seus millors moments. Llavors, una altra d'aquelles històries que Chris Claremont va fer per donar una mica de background al personatge de l'Obezno, que fins aleshores no tenia, va ser Madripoor Nights, un còmic, era concretament el 268 d'un Kain X-Men, que va dibuixar el Jim Lee, i aquell còmic ens presentava l'Obezno durant la Segona Guerra Mundial, que coneixia el Capità Amèrica i també teníem la Vídua Negra. Era una manera d'integrar el personatge amb la història de Marvel. Però quan va canviar, diguéssim, una mica, o quan ens van començar a explicar coses de l'Obezno del seu passat que desconeixíem, jo vindria a ser la sèrie Arma X, escrita i dibuixada per Barry Windsor Smith, que havia estat treballant als anys 70 per Marvel, i que 10 anys després va tornar a l'editorial per fer un serial de 12 números, de 8 pàgines, que estan recopilat per activa i per passiva, i que aquest mes doncs Panini l'acaba de tornar a reeditar, i que ho podeu fer comprar-lo, i que és una bona compra, tot i que a mi el dibuix de Barry Windsor Smith és com molt, molt confús, perquè tot és molt surrealista, i aquí ens narra la història bàsicament de com li van introduir l'adamantium al Lobezno, i se'ns explica una mica amb pèls i senyals, i la història un pèl confusa. I per anar acabant, doncs, l'origen de l'Obezno, la sèrie que va guionitzar Paul Jenkins i va dibuixar l'Andy Kubert, que aquí ens va explicar que l'Obezno havia nascut a mitjans del segle XIX i que el seu nom era James Howlett, i que es va enamorar d'una pèl roja que era un pèl més gran que ell, i d'aquí doncs li va venir tota aquesta afició, no? Més tard per Jean Grey amb les pèls roges, que sempre han estat el seu punt feble. Una sèrie que a mi em va convèncer, em va agradar bastant. I de les històries més recents, jo crec que hem de destacar per sobre de tot Enemigo de Estado, Enemy of State, del Mark Millar i el John Romita Jr., que en aquest cas teníem l'Obezno, que Hydra i la Mano li fan un rentat de cervell i aleshores el converteixen en un dels seus agents, i la Patrulla X, els Quatre Fantàstics i S.H.I.E.L.D. s'han d'aliar per aturar-lo. És una magnífica història amb Mark Millar desencadenat. Llavors tenim Brian K. Vaughan, que va fer la història Logan, dibuixada excel·lentment per Eduardo Risso, que en aquest cas Logan revivia una de les seves històries del Japó durant la Segona Guerra Mundial. Està molt bé aquesta història, i la història en què lleugera segurament s'inspira el Logan, que és el viejo Logan, Old Man Logan, l'última gran història potser del personatge, escrita per Frank Miller i dibuixada per Steve McNiven, en aquest futur post-apocalíptic, 50 anys en el futur, en què Lobezno també li van rentar el cervell, va matar tota la patrulla X i ara viu retirat sense ensenyar les urpes, viu en un món terrible. Molt recomanable totes aquestes històries imprescindibles. I nosaltres acabarem el programa, bueno, seria la nostra escena postcrèdits pràcticament. David Ruiz, què tal, com estàs?
Hola, encantat d'estar, no, ningú no és perfecte.
Ens hagués agradat tenir-te avui a l'estudi, no està possible, però un altre dia.
Sí, home, i tant, això és com casa meva i
ja veus.
I, bueno, disposat a parlar una miqueta d'aquesta esperada Logan, no?
Molt bé, sabem que a tu no t'ha agradat gaire la pel·lícula, eh? Nosaltres l'hem deixat molt bé, ja ho saps, però ens agrada escoltar opinions de tot tipus, ja ho saps.
Sí, home, com ha de ser, eh?
Al final te diran, escolta, David, a tu t'agrada alguna cosa? Perquè cada vegada que et convidem a parlar d'una pel·lícula no te l'enganxem, tu.
No, però que va, és fals, perquè a mi m'agraden moltes pel·lis, el que passa que, bueno, si... Jo és que saps què passa? Que jo amb l'adaptació d'en Lobezno al cinema, jo no estic gaire satisfet. Jo estic molt... O sigui, ara ja podríem dir que es tanca, no?, un cicle, perquè de fet en Hugh Jackman...
Sense spoilers, eh? Que sense spoilers.
No dic res d'espoilers, sinó vale. Que dic que és una pel·li que en teoria suposa l'adeu de Hugh Jackman al personatge, no?
Correcte,
en
teoria, sí.
Està confirmat així, i sense fer spoilers, jo no sé, trobo que no s'ha adaptat massa bé el personatge en general, amb aquests pràcticament 20 anys, es diu ràpid, però gairebé s'ha estat 20 anys en Hugh Jackman amb en Lobezno a les espatlles, Doncs... trobo que les pel·lis d'X-Men molt bé, però el que és la trilogia pròpia, jo sincerament l'he trobada bastant irregular. I a més la meva progressió ha estat la primera correcta, la segona ja bastant fluixa, i aquesta tercera ja jo crec que ha acabat de ser un esperpent, però també perquè... Clar, s'ha intentat adaptar una cosa que no és ben bé el que s'havia d'adaptar, s'han agafat quatre coses d'aquí i d'allà i bé, a mi sincerament no m'ha semblat una proposta massa reeixida, en el sentit estricte. Ara, és cert que el personatge, i aquí és a destacar la tasca interpretativa en Hugh Jackman, és la base, perquè és un tio que ell sol t'aguanta el que faci falta. Això sí que jo crec que podem estar d'acord, vamos, unànimament, no?
Sí,
crec.
Sí, no hi ha cap dubte. És un actoràs, a més, el Hugh Jackman.
Sí, sí, sí. Ell s'ha fet seu el personatge i, per exemple, aquesta pel·li que a mi, sincerament, no m'ha agradat o no m'ha acabat de triomfar, sí que és cert que ell bueno, amb els seus gestos, les seves mirades, ell aguanta amb el que faci falta i te té enganxat fins pràcticament al final. Avui, de fet, em penso que he vist per les xarxes un vídeo que corre per internet ell doblant-se.
Sí, no, l'estàvem comentant, sí, sí. És...
Sí, sí, que és, bueno, és espectacular aquest tio, és realment show interpretatiu. Ara, el film jo l'he trobat bastant irregular, no sé, a mi aquesta fórmula del viatge crepuscular, jo és que a mi m'agraden molt aquestes històries i trobo que aquí han fallat una mica perquè trobo que hi ha molts tòpics, el suposat vincle que hi ha amb aquest nou personatge, no, amb aquesta nena, que això sí que ho podem dir, que hi ha una nena,
sí, tant i tant,
spoilers, hi ha una nena que és una de les protes i que en teoria s'estableix un vincle, no, amb el Lobezno. A mi no m'acaba tampoc de funcionar, jo trobo que no està massa ben trobat, i després, pues, que hi ha moltes llacunes en aquesta història, hi ha molts, tot acaba amb molts interrogants, i si aquesta ha de ser la despedida d'en Hugh Jackman amb el personatge, bé, jo trobo que mereixia una altra despedida.
A veure, jo per gustos també m'hagués agradat que s'hagués acomiadat del personatge amb la seva versió més icònica, no amb una versió... que jo crec que aquesta pel·lícula no acabarà formant part del cànon dels X-Men, si és que això alguna vegada ha arribat a existir, no? Perquè una altra, això és que cada pel·lícula que es fa dels X-Men contradiu a l'anterior i la que farà següent contradirà aquesta, no? I al final ja no saps... Vull dir, no saps què ha passat, què no ha passat i... No sé, no?
Sí.
Aquesta poca coherència que té la productora, que fa una mica de ràbia. Però aquesta pel·lícula, si te la mires com per ella sola, t'oblides una mica de que és una adaptació canònica de Lobezno, perquè és que no... O sigui, aquest Lobezno renuncia a unes coses que són molt pròpies d'ell, no? I és més...
Sí.
Bueno, no sé, és com un altre Lobezno. No acaba de ser tampoc el Lobezno que hem conegut fins ara, ni molt menys el dels còmics, ni tampoc en el del cinema, no?
Sí, però és... Per això, clar, jo entenc que això és una trilogia de Lobezno que li han dedicat, i crec que la progressió del personatge... no sé, jo crec que va d'un extrem a un altre. No hi ha una progressió, perquè, clar, comencem amb els orígens, en la primera pel·li, la segona és la gran aventura al Japó, i entenem que tot està adaptat com està adaptat, amb les limitacions que et dona el format de fer-ho tot en una pel·li, però la... No sé, la progressió del personatge és una mica estranya. Ara hem de suposar, quan comencem a veure aquesta pel·li, hem de suposar moltes coses. Els X-Men, tampoc s'acaba d'explicar què passa amb els X-Men.
No s'explica, no s'explica. Però jo crec que està fet a consciència no explicar-ho, perquè és com vulguem dir, no podem explicar això perquè potser et distreu una mica del que realment volem que sigui la pel·lícula.
Sí, però jo ho entenc, però és que ho has d'explicar, perquè ell, a més, és que l'altre personatge important de la història és en Charles Xavier.
Sí, llavors, sí, sí.
És que, clar,
però tu pots imaginar, més o menys.
Sí, clar, i si més o menys has llegit, pots... Bueno, 2 + 2 = 4, però clar, és que... no sé, queda massa penjat, i jo crec que és una història que mereixia una miqueta més de... no sé, de lligar les coses, com a mínim això. I després també el tema és una cosa que a mi sí que m'ha molestat una mica, perquè per un costat s'anunciava que era la més violenta, hi havia molt de gore, que bueno, sí que és veritat, no?, que en comparació amb l'altre, déu-n'hi-do, ja. Però després és un gore que, no oblidem que un dels protagonistes és una nena, i després a l'últim tram de la pel·li tots són nens. A veure, és un gore d'aquell gore molt, molt light, eh? La veritat, tampoc aporta massa res. És un gore que no té... No veiem en Lobezno... Jo almenys no l'acabo de trobar en la seva màxima essència de fúria, o com sempre l'hem... Jo almenys com sempre l'he vist al còmic o en pel·lis passades. Aquí està ja com molt... No sé, no te diré passota, però sí que li han... Hem anat tant en el futur que és com si faltessin algunes històries pel mig, saps? I a mi és una cosa que crec que és un problema del guió i segurament una mica de la direcció. Sí que té moments brillants, té moments que, bueno, que sí que te fan dir, mira, això està bé, això juga una miqueta amb la idea original o amb personatges que més o menys te venen a la memòria de l'univers aquest, dels X-Men, però, bueno, queda una mica així, i al final també queda, bueno, també queda d'aquella manera penjada, sense dir res, sense fer spoilers, queda una mica així. A mi, almenys pel meu gust, jo esperava una mica més del personatge, perquè no oblidem que és un dels personatges més carismàtics dels X-Men.
Uh-huh.
És un dels, per no dir el líder, pràcticament, i
sí.
Ostres.
De fet, ha sortit a totes les pel·lícules d'X-Men, ni que sigui fent un cameo. Jo crec, per exemple, de X-Men Apocalipsis, el millor és la seva escena. Que fins i tot que no es veu el gore, però hi és, no? Dius, ostres, si s'hagués vist potser en aquella pel·lícula tenia més sentit, i veies aquest Lobezno que potser ara tu estaves reclamant, no? Una cosa així més...
Sí. Jo m'esperava un tancament de personatge a l'alçada, una miqueta. I he trobat... Això, mira, és una mica la línia del que tu dius, que no serà una pel·li que passarà a la història com ser la gran pel·li de Lobezno. Jo amb això també hi estic d'acord. Crec que s'han deixat pel camí diverses coses. Després, un altre... ara recordo altres coses que sí que a mi em van acabar de molestar. En aquell moment, hi ha un moment a la pel·li que surt un nen que té un nino de l'Oberno.
Sí.
Bueno,
és que està bé, és divertit.
El product placement aquest de vinga, va, anem a comprar ninos, anem a comprar, que sembla... bueno,
no, però no això sé. És... està bé, perquè...
Hem vist que han tallat quatre caps, dos braços, i de cop surt un nen amb un... No sé, hi ha coses que sembla que no ens anem d'un pol a un altre i et deixen una mica com, no?, encara de... què està passant o què estic veient, no?
Això a mi no m'ha desagradat, perquè una mica ho lliga amb el còmic aquell que veiem, que allà veiem el Lobezno amb el vestit groc, no?
Sí.
Icònic. Aleshores, bueno, el nino allà, bé, com a dir això dels X-Men, va haver-hi un moment que va haver-hi com una mena de màrqueting, com una cosa, no? No sé.
Això, clar, això és del tot legítim, evidentment, però bueno, jo, de la manera en què està encaixat, és com... fins i tot forçat, no sé, és així, diria, que és, planteja molts interrogants, clar, jo repeteixo sense dir spoilers, tu consideres que la història acaba aquí? Creus que el proper que agafi el personatge de Lobezno continuarà des d'aquest punt, o ja farem aquesta moda dels reboots que, vinga, fem renéixer el personatge un altre cop? Què passarà?
Jo aposto que tard o d'hora hi haurà un reboot de tota la franquícia, sí. I endavant.
Quan Marvel recuperi els drets.
Sí, no? Això és un somni humit que tenim molts.
Sí, sí, clar. Sí, perquè ara també tu ja ho introduïes, el fet que Fox, no? És Fox qui
hagi
explotat els drets, tot i que en aquesta Marvel també ja estava cardada, però bueno, aquests 20 anys... perquè la primera X-Men em penso que és, no sé si era el 98 o por ahí,
sí.
Clar, són pràcticament 20 anys que Fox ha estat explotant el tema dels X-Men, i bueno, sí, ha fet grans coses, ha fet grans pel·lis, però a la que va començar Marvel a produir les seves pròpies pel·lis, molts són els que hem pensat, ostres, això fet amb aquest segell que està començant a ser
sí.
tan visible i tan marca de la casa, i mai més ben dit Marvel, com Spider-Man, que jo sóc molt de Spider-Man.
Que ja veurem a veure què fan.
Exacte, sí, perquè ara jo ja no sé què dir. Això sí que és veritat que amb els... Jo, per exemple, a mi, amb els trailers de Logan, tenia unes expectatives altíssimes, perquè és veritat que el trailer... va generar un moviment de...
Jo crec que en general, per això el món en el que vivim massa envoltats de certs hypes, i això és una cosa que hauria de desaparèixer d'una manera o una altra, perquè jo crec que està fent més mal que bé a vegades.
Totalment, no, però jo crec que ens hem d'adaptar i hem de saber jugar amb el hype, amb aquests moviments de màxima eufòria, perquè bueno, perquè és normal, ara formen part les regles del joc ara
sí,
mateix
tens raó.
En promocionar, en rebre noves històries, i forma part d'això, i llavors hem de ser suficientment intel·ligents com per rebre aquests moviments i dir, bueno, pues sí, pues no, pues mira, en Jacint, per exemple, jo ara mateix, ara, avui no el tenim aquí, no?
No, avui no hi és, no.
En Jacint es va postular ja des de primeres, si recordeu, com que això no estarà bé, a tu t'ha agradat, per exemple, però jo ara recordo aquelles paraules i dic, mira, jo m'alineo amb el seu discurs. O sigui que, com a mínim, sí que hem de saber una mica destriar aquests moviments tan... d'una banda com per l'altra,
Sí, però en tot cas s'ha de veure el producte final abans de posicionar-se si està bé o no està bé.
Evidentment, ara fa poc que sortíem del fenomen La La Land, i bueno, i ara sembla que no serà igual, no? Perquè
no, és un altre
tema, el tema dels còmics i Marvel no és, potser és més un pèl més friki, però bueno, sí, també està generant certa polèmica, que això està bé, que es puguin veure diverses opinions i lectures i que tothom digui la seva, però forma part ara mateix el hype i els moviments dels haters, no?
Sí.
Per dir-ho d'alguna manera.
Els haters i els anti-haters i els haters dels haters, vull dir, estem un món d'una bogeria total.
però és molt divertit, és molt divertit. Hem de saber jugar amb això, també.
Sí. En fi, David, ho hem de deixar aquí. Una forta abraçada. Moltes gràcies per acompanyar-nos en aquesta recta final del programa d'avui.
Res, a vosaltres i fins la propera.
Fins la propera.
Adéu-siau.
Adéu. I nosaltres ens acomiadem ja amb banda sonora de Logan, la pel·lícula del tema dels títols de crèdit, aquest Johnny Cash, amb aquest The Man Comes Around. Fins la propera setmana, Marta.
Ara entenc per què ha posat Johnny Cash.
Sí, clar.
Ell va dirigir...
En la cuerda floja.
En la cuerda floja. Molt bé, tot lligat.
I tant. Apa, ningú no és perfecte.
And I heard, as it were, the noise of thunder. One of the four beasts saying, come and see. And I saw, and behold, a white horse.
There's a man going round taking names, and he decides who to free and who to blame. Everybody won't be treated all the same. There'll be a golden ladder reaching down when the man comes around. The hairs on your arm will stand up at the terror in each sip and in each sup. Will you partake of that last offered cup or disappear into the potter's ground when the man comes around? Hear the trumpets, hear the pipers, 100 million angels singing, multitudes are marching to the big kettle drum. Voices calling, voices crying. Some are born and some are dying. It's Alpha and Omega's kingdom come. And the whirlwind is in the thorn tree. The virgins are all trimming their wicks. The whirlwind is in the thorn tree. It's hard for thee to kick against the pricks. Till Armageddon, no shalom, no shalom. Then the father hen will call his chickens home. The wise men will bow down before the throne. And at his feet they'll cast their golden crowns. Whoever is unjust, let him be unjust still. Whoever is righteous, let him be righteous still. Whoever is filthy, let him be filthy still. Listen to the words long written down when the man comes around. Hear the trumpets, hear the pipers, 100 million angels singing. Multitudes are marching to the big kettle drum. Voices calling, voices crying. Some are born and some are dying. It's Alpha and Omega's kingdom come. And the whirlwind is in the thorn tree. The virgins are all trimming their wicks. The whirlwind is in the thorn tree. It's hard for thee to kick against the pricks. In measured hundredweight and penny pound, when the man comes around.
His name that sat on him was Death, and Hell followed with him.